A Ràdio Maricel, a cel obert.
Doncs ara fa unes setmanes va entrar en vigor la nova llei de l'habitatge, una de les, probablement, de les modificacions legislatives més importants d'aquesta legislatura, que de fet hi ha acabat, perquè doncs, hi ha eleccions aquest proper diumenge, però doncs, l'executiu de coalició entre socialistes i Podem doncs, va portar a aprovació aquesta normativa que implica uns canvis, diguem, importants, generosos, i per tant doncs, que va bé que les persones, els propietaris, els llogaters doncs, els tinguin a l'abast i els puguin conèixer, perquè hi ha algunes coses que funcionaven d'una manera fa un temps i que ara passaran a funcionar d'una altra. Per això, doncs, anava a dir, l'estem convertint una miqueta en el nostre assessor d'això. Saludem amb en Jaume Domingo des de Living Sitges. Jaume, bon dia.
Hola, bon dia.
La llei de l'habitatge ha canviat moltes coses, la nova?
Bueno, canvia coses. Sí, de moment ha canviat poc perquè només està en vigor la part d'àmbit estatal. Uh-huh. Però en el moment en què les autonomies, i a Catalunya ja ho han fet, comencin a demanar la declaració de zones tensionades per a les seves poblacions, doncs començaran a canviar més coses.
Sí. D'acord. A veure, d'entrada, com teníem la llei d'habitatge fins ara i què canvia fonamentalment, i després ja si de cas podem anar als aspectes més particulars, però diguem per fer el titular, què canvia aquesta nova llei de l'habitatge?
A veure, les mesures d'àmbit estatal al final el que fan és una redundància del que ja diu la Constitució, no? Que els espanyols tenen dret a un habitatge digne, que la gent vulnerable doncs, ha de poder accedir, igual que tothom. No? Al final són coses que tothom ja dona per assentat i que la Constitució ja les reflecteix, però diguéssim que es fiquen en aquesta llei doncs, perquè quedi, no sé si més blindat, o perquè quedi una miqueta més clar. Després, l'únic canvi significatiu a nivell pràctic que tenim en la llei és el fet dels honoraris de l'agència, no? Que a Espanya no estava regulat i aquesta llei doncs, el que diu és que totes les despeses de gestió de contracte i tot això ho ha de pagar el propietari en comptes de l'inquilí, que l'inquilí també rep un servei que ara no ha de pagar. És veritat que abans el pagava tot l'inquilí i el propietari no, i era una cosa cultural que no hi havia cap llei que ho reglés, i ara doncs, la llei el que diu és que ho ha de fer el propietari.
D'acord, és a dir, allò que històricament els inquilins eren els encarregats de pagar els honoraris, això no estava recollit en cap llei, sinó que era una qüestió gairebé consuetudinària, és a dir, que tothom, diguem, ja entenia que havia de ser així, i per tant era així.
Sí, era així a Catalunya com no era així a altres llocs d'Espanya.
No? Ah, d'acord.
O sigui, al País Valencià, per exemple, és molt habitual que es pagui meitat i meitat, tant en el lloguer com en les compraventes. Uh-huh. I en moltes parts d'Andalusia també, no? Llavors, a llocs com Catalunya, Madrid, sí que el habitual era això, i és una cosa que bueno, culturalment la teníem ja entesa així i ningú la discutia, no?
El que passa és que ara la llei sí que la discuteix i s'ha canviat. I s'ha canviat radicalment, d'un dia per un altre.
Sí, sí. Sense transició.
Sense transició. I, per tant, les agències, en principi, continueu rebent els honoraris, però aquests honoraris que venien fins ara dels inquilins passen a venir dels propietaris.
Així és. Uh-huh. Tal qual.
Això és un dels canvis de la part estatal d'aquesta legislació.
Sí.
N'hi ha més?
N'hi ha més, però són... Des del meu punt de vista són poc transcendents, perquè al final el fet del dret a l'habitatge, la transparència de la documentació de l'habitatge, que una persona tingui dret a demanar doncs, la cèdula d'habitabilitat abans de llogar, de saber si l'immoble té algun tipus de càrrega que li pugui perjudicar durant l'estada, al final són coses que ja...
Però això la llei antiga no apareixia d'una manera tan explícita.
No hi havia l'obligació. No. Uh-huh. Després hi ha coses que també entren en conflicte amb la llei de protecció de dades, que s'ha de veure, hi ha gent que està veient aviam quin encaix pot tenir tot això, si realment una persona que està interessada en llogar un habitatge li pot demanar al propietari o a l'agència que li doni determinada informació, perquè si després no es fa el contracte, doncs aquesta informació també d'alguna manera ha d'estar protegida, no?
Clar, correcte.
I aquí hem de veure, no?, també cadascú.
Però això també era una situació més o menys habitual, és a dir, es proporciona determinada informació, diguem, especialment protegida, perquè per establir el vincle de confiança que ha d'haver necessari entre propietari i inquilí.
Sí, però hi ha informació com la seu de l'habitabilitat, el certificat energètic, que és informació que sempre s'ha facilitat sense problema, però després hi ha informació com si hi ha una hipoteca en el pis o coses així que potser a l'inquilí tampoc li afecta i no sé fins a quin punt és necessari donar-ho si l'inquilí ho vol saber.
D'acord. Ens has comentat, per una banda hi ha aquesta part estatal, per una altra banda hi ha una part autonòmica que també s'ha de desenvolupar a partir d'ara, oi?
Mm-hmm. La part autonòmica és de lliure competència, o sigui, les comunitats autònomes tenen la competència d'habitatge, l'estat espanyol, i llavors cada comunitat decidirà si vol acollir-se i aplicar aquestes mesures que preveu la llei o no. De fet, que jo sàpiga, només les ha sol·licitat Catalunya a dia d'avui. O sigui, la resta d'Espanya, de moment, les comunitats no tenen molt interès, almenys, en activar-ho a curt plaç.
D'acord. I quines són aquestes competències?
Bueno, al final aquí el que es busca és poder regular el preu, sobretot el que s'intenta. O sigui, la llei, el que la llei vol promoure és que hi hagi molta més oferta d'habitatge al mercat. El que passa és que ho fa d'una manera que no convida a la gent que té propietats a sortir al mercat, no? Llavors, les mesures autonòmiques el que podran fer és marcar un topall de preus. Hi haurà, que encara no s'ha creat, un índex de referència de preus, que això serà el que establirà quin és el preu màxim d'un habitatge que no ha estat llogat prèviament pot sortir al mercat. I els que ja han estat llogats en els últims 5 anys doncs hauran de mantenir el preu de l'últim lloguer. Per tant, les rentes no es podran actualitzar més enllà de l'IPC fins fa un temps. Ara ja sabeu que l'IPC doncs, està topat també pel govern, màxim el 2% el 2023. El 2024 es permetrà un màxim del 3%, el que segurament l'IPC estarà per sota, segons la tendència que portem. I a partir de 2025 hi ha d'haver ja un mecanisme de càlcul específic pels habitatges, que serà el que actualitzarà les rentes.
Per tant,
ja no hi haurà IPC.
L'increment de preus no s'indexarà a IPC, sinó que s'indexarà en una nova fórmula que encara es desconeix quina serà.
Sí, exactament. No se sap què s'utilitzarà per calcular-ho, però està per llei que el 2025 estarà en funcionament.
L'únic que això només a les comunitats autònomes que hagin demanat acollir-se en aquest mecanisme.
Bueno, en aquest cas això es podrà aplicar a tot.
A tot l'Estat, d'acord. El tema de les comunitats autònomes és el de les zones tensionades.
Zones tensionades.
Explica'ns el concepte de zona tensionada, perquè clar, s'utilitza zona tensionada i resulta que Sitges som una zona tensionada, però clar, d'on ve aquesta tensió?
Bé, la zona tensionada, la llei, el que diu és que qualsevol població que tingui doncs una renta mitja, X, i dediqui més del 30% d'aquesta renta, la mitja de la seva població, a la despesa de l'habitatge, tant sigui pagant un lloguer com pagant una quota d'hipoteca, més llum, aigua, gas, internet, doncs ja és una zona tensionada. Per tant, si guanyem 10.000 euros a l'any i dediquem 3.000 a la vivenda, ja estem en zona tensionada. Uh-huh. I això passa pràcticament al 90% del territori.
D'acord. I evidentment, Sitges probablement, o que ja està en el top 10 dels preus per metre quadrat, tant de lloguer com de venda, sí. Està.
Perquè... Està segur. De fet, la Generalitat, que ja ha demanat que el Ministeri li concedeixi aquest estatus de comunitat autònoma amb zones tensionades, hi ha 147 poblacions que estan dintre d'aquest llistat que s'ha demanat, que engloben més del 80% de la població de Catalunya. Uh-huh. No? O
sigui que... I què implica estar en aquest llistat?
Doncs implica que si ara tenim un pis llogat, doncs quan se'ns en vagi l'inquilí no podrem posar un preu lliure. Haurem d'estar en un preu màxim que serà el que ens estaven pagant fins ara o el que marqui l'índex de referència. Sempre anirem una miqueta amb el preu més baix, no, no amb el més favorable pel propietari, sinó amb el més favorable per l'inquilí.
D'acord. Per tant, els preus del lloguer han deixat de ser lliures o ja no ho eren?
Eren lliures, sí? I ho deixaran de ser si entra en vigor aquesta mesura.
D'acord. Hem llegit en algun lloc precisament que aquesta pèrdua de llibertat en la fixació de preus pot ocasionar una fugida del mercat de lloguer d'habitatges per part de propietaris, que aleshores els destinin o a la venda o a la inversió o el que sigui, sí, però que aleshores hi hagi com un efecte pervers de la bona intenció de la llei a l'hora de que hi hagi més habitatges disponibles i que no s'incrementin els preus de manera abusiva, però que pugui provocar aquest efecte col·lateral.
Bueno, està clar, molts propietaris ja han manifestat aquesta situació, perquè al final el que no... O sigui, si anem una miqueta al problema, que tots estem d'acord en que la vivenda és un problema que s'ha d'atendre, i en poblacions com Sitges més, perquè els preus de la vivenda són molt alts, per tant, el que hem d'intentar és que la gent d'aquí, que vol seguir vivint aquí, ho pugui fer, no? El que no podem fer són lleis que recaigui la responsabilitat de donar un habitatge digne a una persona de la població al mercat privat, i això ho ha de fer el mercat públic, no? Hi ha d'haver les administracions, les que siguin, han de tenir la capacitat de generar aquest habitatge per entrar en competència amb el mercat, que és lliure, estem en un estat capitalista, i la gent que compra paga impostos quan compra, quan ven. Llavors aquí hem d'intentar, com fan altres països d'Europa i les grans capitals europees, sobretot com Amsterdam, Viena, aquests països, Alemanya, tot això ho treballen molt bé, que sigui l'administració pública qui a través de la quantitat d'immobles que té en propietat pugui incidir en els preus com a competència real.
És realista pensar això tal i com està configurat el mercat d'habitatge públic a Espanya?
No, perquè tenim un problema, i aquí a Sitges ho hem viscut, no? Que en el moment en què donem habitatge de protecció oficial, no? És molt bonic, no?, quan ho inaugurem, però el que no expliquem és que al cap de 15 anys ja no és públic, ja passa a ser privat, no? Això ens ha passat a La Plana, ens ha passat a Pinsbens, i no tinc el detall del que passarà amb el que s'està entregant ara, no? Però el problema és que no és que no s'estigui fent habitatge públic, se n'està fent. El tema és que cada 15 anys el que hem fet el perdem i hem de tornar a començar. Si aquest habitatge públic es fes d'una manera pública i no es donés al sol a empreses privades perquè ho construïssin, doncs no hi hauria cap problema, perquè aniríem acumulant pisos i hi hauria un moment que la incidència de l'administració en el mercat seria tan important que baixarien els preus per competència.
Perquè precisament, i aquí anava, com s'ho fan a Europa per poder tenir parcs d'habitatge públic que siguin competitius en el mercat privat?
Invertint. És tan senzill com destinar una part del pressupost de cada administració a això. No hi ha cap secret. O sigui, aquí, quan nosaltres desenvolupem una zona nova i fem un pla urbanístic, doncs per llei s'ha de destinar una part a parcs, jardins, equipaments públics i habitatge de protecció oficial, que fins ara era el 30% de la zona que es desenvolupava. Si aprofitem aquest 30% que l'Ajuntament té com a sòl gratuït, perquè tota la promoció de la zona urbanística la paguen els propietaris dels solars, no la paga l'administració, l'única cosa que fa és aprovar-ho i permetre-ho, doncs quan tenim aquest sòl, en comptes de fer una concessió, de donar-ho a una empresa privada que construeixi, a canvi de que durant 15 anys aquests habitatges siguin socials, doncs el que hem de fer és construir nosaltres, com a poble, no? Com a ajuntament, amb els nostres diners, i si no en podem fer 50, fem-ne 20, però aquells 20 que siguin per sempre.
Clar, això ens portaria a un altre debat. Té l'administració la capacitat per poder esdevenir promotor?
Jo crec que sí, perquè després cobra lloguer, per tant, treu una rentabilitat, pot tenir una gestió pública de l'habitatge des de qualsevol departament de l'Ajuntament, des de l'OAC, i per tant es pot atendre molt millor i molt més ràpid qualsevol necessitat de qualsevol ciutadà.
Vinga, tornem a la llei. tornem a la llei, a on estàvem. Fins a quin punt l'entrada en vigor d'aquesta llei ha generat preocupació, ha generat consultes? Com us trobeu des de les agències que gestioneu aquest intercanvi? I fins a quin punt, fins i tot, l'entrada en vigor de la llei ha tingut incidència tant en el mercat de lloguer com en el mercat de compra-venda?
Doncs a veure, en el mercat de compra encara no notem l'efecte, no? Sí que preveiem que si aquesta llei s'executa, que aviam, també hem de ser clars, primer, com a zona tensionada, ens ho han de provar el ministeri corresponent a Madrid, no? Llavors, de moment no ho han aprovat, entenc que perquè hi ha unes eleccions i perquè tot això té el seu procés, no? Si s'acaba aprovant perquè no hi hagués un canvi de, diguéssim, de punt de vista sobre aquesta llei amb el govern entrant, no? Perquè votem diumenge, i si hi ha canvis de majories, doncs pot ser que aquesta llei es derogui o que es congeli la seva aplicació.
Llavors em farem tornar a venir i dient quines conseqüències té la derogació, però bé, és igual.
Bueno, doncs segurament que tornarem on estàvem, mantenint algunes cosetes d'aquesta llei. Evidentment, qualsevol llei que vulgui promoure l'accés a la vivenda és bona. El que aquí és discutible són les formes, no? I sobre qui recau aquesta responsabilitat. Però que es promogui aquest tipus de lleis, òbviament, és necessari, no? Perquè és un problema. Però sí, la preocupació dels propietaris, quina és? Si això entra en vigor, doncs què ens passa? Que si jo sóc un propietari que, doncs, he comprat un habitatge a Sitges i ja sabem més o menys el que ens pot costar i tinc una hipoteca que l'estic pagant, no?, des de fa 5 o 6 anys, i pel que sigui, jo ara haig de llogar aquest habitatge perquè m'han canviat les circumstàncies i m'haig d'anar a viure fora o qualsevol situació així, em trobo que si el vaig llogar fa 3 anys, el preu de lloguer que jo vaig pactar, segons el mercat, perquè el mercat fluctua i puja i baixa, no? Ara portem uns anys on el mercat ha pujat, però també aquesta llei ha sortit en un moment on el mercat ja estava començant a estabilitzar-se, perquè ja havia baixat l'IPC i ja s'estava estabilitzant tot una mica, però bueno, sempre ens passa una miqueta, no?, que legislem quan la tendència ja torna al seu lloc, no? Però on vaig és que aquesta persona fa 3 anys podria haver llogat aquest habitatge a un preu que li cobrís la hipoteca i li cobrís les despeses de comunitat, de contribució, etc., per mantenir aquella propietat mentre està fora, no l'utilitza, i bueno, d'una forma còmoda, la persona que li ha llogat, doncs, en un mercat on s'ha entès que aquell preu que li demanen és correcte, doncs aquella persona ha llogat lliurement, no? Vull dir que al final entenem que el tracte és totalment normal, no? A partir d'aquí, en el moment en què les hipoteques pugen, aquesta persona paga una lletra més alta cada mes. En el moment en què l'IPC puja i ens puja la benzina, ens puja el cost d'anar a comprar al supermercat, doncs les despeses augmenten, però això ja no es pot repercutir en la renta, perquè t'ha pogut pujar la hipoteca un 2%, però tu el que li has pogut pujar el lloguer està regulat pel govern, no? I si a més això et va pujant i en el moment que se'n va aquest inquilí tu no pots actualitzar la renta, però tu t'has quedat amb una hipoteca que està per sobre del que t'estan pagant, doncs a vegades és que no pots mantenir aquell pis. Veus obligat a vendre'l per supervivència. Després hi ha el cas també, doncs, de gent que té els pisos pagats, però que gent ja de certa edat i que això és un complement a la seva pensió, no? Llavors, si en els moments en què tot puja i s'encareix un 10, un 15%, i sabem que quan baixa no baixa un 15%, sinó que baixa un 2 o un 3, no? O sigui, per tant, el cost de vida d'un pensionista que tingui una pensió de 500 o 600 euros i que complementa amb un lloguer o dos de 500 o 600 euros més, això li dona una vida doncs, molt més digna i còmoda, doncs això també ara es veu limitat, no? Llavors aquesta persona potser diu, doncs escolta, si em queden 10 o 15 anys de vida, doncs em venc un d'aquests pisos, ho tinc al banc i mira, si m'haig d'anar a una residència o el que sigui, doncs tinc els diners aquí, perquè ja no tinc aquella confiança en què jugo mal mercat, no? Sinó que m'han canviat les regles de joc, no? Llavors, en el moment en què l'Estat intervé en això, doncs la gent se sent una mica tentada, no?
Per tant, s'estarien expulsant, en certa mesura, habitatges del mercat de lloguer per la incertesa que en propietaris pot ocasionar les conseqüències de la nova llei.
Sí, de fet, el que ha passat és que hi ha gent que que ha sortit al mercat des que s'ha aprovat la llei, i com que no està en vigor el de les zones tensionades, el que ha fet és pujar els preus del que demanen. I com que ho han fet en un moment on hi ha poca oferta, doncs la veritat és que la llei el que ha aconseguit de moment és que pugi el preu de lloguer. Perquè la gent diu...
Que és un efecte pervers.
Sí, perquè la gent diu, si d'aquí 3 mesos me'n diran a quin preu vaig de llogar, però a més aquest preu, el que llogui ara, em condicionarà els propers 10, 15, 20 anys...
Pujo,
i si algú m'ho paga, que malauradament està passant, la gent no està pagant, doncs m'asseguro que el meu mínim sigui el més alt possible, no? I això és una cosa que des del punt de vista d'algú que va comprar aquest immoble sense saber que això podia canviar, doncs al final cadascú intenta defensar el seu, no?
És a dir, la llei pretenia que hi hagués més habitatges i a un preu més assequible, però determinats condicionants de la llei, de manera, hem de pensar que no volguda, han provocat increments de preu que no s'haguessin produït sense l'entrada en vigor d'aquesta llei.
Sí, i també han provocat que hi hagi gent que opti per llogar per estacionalitat i no per vivenda habitual.
És a dir, el famós habitatge turístic.
Sí, que si no tens llicència no el fas per estades curtes, però hi ha gent que diu, doncs mira, jo no vull estar immobilitzat perquè segons com m'interessarà vendre la vivenda en 2 o 3 anys i un contracte de 5 anys, doncs el veig massa llarg, no? Llavors aquesta gent ara com a màxim en lloga 11 mesos i després torna a canviar d'inquilí.
11 mesos no és habitatge turístic.
I no és vivenda habitual.
I no és vivenda habitual.
Diguéssim que és el buit que queda de llei. El que passa és que el que no pots fer és repetir l'inquilí cada 11 mesos.
No,
això és trampa.
D'acord, és a dir que ha d'haver aquí també un cert compromís de dir no, és que seran 11 mesos i després s'ha acabat. I se'n busca un de nou. No és habitatge turístic i, evidentment, clar, no és habitatge habitual.
No és habitatge habitual. Després, una de les coses que també preocupa molt els propietaris és que si tu tens un inquilí amb un contracte d'habitatge habitual, de vivenda habitual, si aquesta persona, quan se li acaba el contracte als 5 anys o una de les pròrrogues en la que estigui, el fet d'estar en una zona tensionada, si aquesta persona declara que és vulnerable social i econòmicament amb un certificat dels serveis socials, té dret en una zona tensionada a quedar-se 3 anys més com a inquilí en el pis en les mateixes condicions que estava. Per tant, això també fa que la gent hi tingui una mica de por, no? El poder recuperar el pis o la casa en un temps com estem acostumats, no?
D'acord. Per tant, a la pràctica, la llei, clar, si té desavantatges pels propietaris, té avantatges pels inquilins?
De moment, els avantatges que havia de tenir, que és la regulació de preus, no s'està donant, han pujat.
Perquè han pujat.
Després, que hi hagi més oferta, no ha passat, perquè s'ha contingut.
Correcte, perquè la gent fins i tot ha tret l'habitatge del mercat del lloguer.
I l'únic avantatge, de moment, és que les despeses de gestió, de contracte i tot això, doncs ho està pagant el propietari, però, en canvi, ells doncs, segurament estan pagant lloguers més alts del que haguessin pagat abans d'aquest canvi, no? Llavors, de moment, els inquilins tenen pocs avantatges.
Pocs avantatges i els propietaris tenen molts desavantatges.
Sí, per tant, no hi ha ningú content.
D'acord.
És una cosa
interessant.
Difícil.
És difícil. En qualsevol cas, això voldrà dir, clar, tot també dependrà molt de què passi aquest diumenge.
Està clar.
I de l'opció ideològica que finalment acabi definint o redefinint el futur d'aquesta llei.
Sí,
per tant,
sí.
Ens podem trobar com amb les lleis d'educació en aquest país, no? Que per cada govern, al final... N'hem tingut moltes de lleis d'habitatge aquí?
Bueno, a Catalunya més. A Catalunya sí que tant el Codi Civil com aquest... Es va aprovar una llei semblant a la que s'ha aprovat ara. El que passa és que el Tribunal Constitucional la va declarar...
La va tombar per invasió de competències estatals, no?
Sí, i llavors ara doncs, també hi ha cert conflicte perquè la llei actual sembla que també envaeix competències autonòmiques, no?
Sí, ho hem llegit en algun lloc, això, exacte.
Llavors, aquí, d'aquí un any o dos, quan tots aquests recursos vegin sentència, doncs veurem també en què queda tot això, no? Si és que acabés desenvolupant-se sencera, no?
D'acord.
També aquí ens provoca un greuge també que a Catalunya ens vulguem declarar zona tensionada, per exemple, i que a Madrid no. Potser no a nivell d'una persona normal, però sí a nivell, sobretot, de la inversió de capitals i de la gent doncs, que promou vivenda i que inverteix en el territori.
Que els hi surt més a compte invertir a Madrid on no s'ha declarat aquesta zona tensionada i, per tant, pot ocasionar també una fuga de capital d'inversió cap a les comunitats que no hagin decidit acollir-se a la possibilitat que ofereix la llei de declarar-se com a zona tensionada.
Això mateix.
Déu-n'hi-do.
Igualment també tots aquests fons, alguns que s'anomenen voltor i la majoria que no ho són perquè no arriben a aquest nivell de volum, no? d'immobles, també el que tenen normalment és diversificar la seva cartera. No? Llavors, en el moment en què a Catalunya els hi surti menys rentable tenir habitatges, el que faran és vendre el que tenen aquí per invertir-ho en un altre lloc. No? Per tant, bueno, pot provocar un excés d'oferta en el mercat de venda, pot provocar una baixada de preus, que potser el preu de compra, no? potser soluciona part del problema, perquè molta gent que viu de lloguer potser podrà accedir a comprar una vivenda, però bueno, això és una cosa que hem de veure si passa i que no és el que la llei buscava, no? Tampoc.
Vosaltres treballeu bàsicament amb cartera aquí Sitges. Sitges és un bolet, és una cosa especial dintre del mercat de l'habitatge a Catalunya?
No és especial, però perquè hi ha altres poblacions que també tenen la mateixa dinàmica.
Sempre estem amb el top 10.
Sí, sí. Vull dir que estem dintre de les excepcions en la franja alta, no? Estem sempre doncs, amb Sant Cugat del Vallès, amb Castelldefels, amb la zona alta de Barcelona, amb poblacions de la Costa Brava... sí, som una de les poblacions més cares i més demandades.
I això què implica a l'hora de, no sé, de la gent que us ve a l'oficina i de dir, escolta, és que jo necessito no sé què... I això existeix o no existeix?
Bueno, implica que normalment que trobar un habitatge a Sitges és més difícil que en llocs on l'oferta és més extensa i on els preus són més accessibles, no? Per molta més gent. Al final, què està passant? Doncs, bueno, que el tipus de gent que ve a comprar doncs és gent que té una solvència molt més contrastada que la majoria de la població.
Avui he llegit que la majoria de la gent que compra habitatges de més de 500.000 euros ho fa sense hipoteca.
Sí, és que és el que t'anava a dir. Quan més alt és l'import de compra, menys dependència del finançament hi ha.
És curiós, això?
Sí, bueno...
Anava a dir... Sí, he fet una broma que no tocava. Per tant, doncs això ens està també canviant una miqueta el perfil de la població, això.
Sí, ens està canviant, clar... Estem convertint en un poble de gent molt potent econòmicament.
Correcte. I això, clar, això us podria arreglar per via legislativa? És a dir, podria haver alguna norma específica pels llocs no tensionats, no, extremadament tensionats com el nostre? O podríem ocasionar una altra vegada l'efecte pervers?
El tema és que tot això jo crec que s'ha de plantejar des d'un origen, no? Quin és el nostre sistema, com volem que la gent accedeixi a la vivenda, i està clar que tenim un sistema capitalista que ens agradi o no, és el sistema que tenim. Llavors el que no pot ser és que ens serveixi per unes coses i per altres no. Llavors és molt perillós legislar coses que es mouen en un lliure mercat, no? Perquè al final l'Estat, una de les principals fonts d'ingressos que té és la vivenda, no? Quan i la Generalitat també. Quan nosaltres comprem un habitatge, estem pagant un 10% d'impost de transmissions patrimonials. El 10% el paguem a Catalunya. Hi ha comunitats que es paga menys perquè hi ha un tram que és autonòmic i la comunitat decideix. No? Llavors, a Catalunya sempre estem en els trams més alts, per tant, la recaudació és important. Després, quan venem, si tenim un benefici en la venda, també paguem a la renta, a l'IRPF. A l'Ajuntament li paguem una plusvàlua. Es mouen tants diners a nivell d'impostos, no? A través de tot això, que per això no interessa fer cap canvi, no interessa baixar els impostos a la gent que compra perquè hi pugui accedir més fàcilment, no? No interessa doncs, ajudar d'alguna manera a mitigar les pujades del tipus d'interès o a facilitar hipoteques fixes per a la gent que accedeix a un habitatge perquè tinguin una estabilitat, no? tot això no ens hi fiquem. En canvi, aquesta gent que doncs, si ha comprat un habitatge a Sitges per 500.000 euros, que no és res extraordinari, ha pagat 50.000 euros d'impost de transmissions a Hisenda, fons perdut, i a la Generalitat, i amb aquesta persona li diem a quin preu ha de llogar el seu habitatge. No? Llavors, això és una mica perillós, perquè si aquesta persona té una hipoteca de 300.000 euros, per exemple, o 350.000, fàcil, en l'últim any i mig li ha pujat 600 euros al mes. No? Llavors, clar, si no l'estem ajudant, perquè al final això és exportable a tot, és igual 500 que 200, no? Al final...
El que passa és que algú que ens escolti dirà bé, aquesta persona ja tenia els 500.000 euros o bé els 150.000 i després els 350 de finançament, si vol, però clar, ja els tenia. I clar, sí. el que no té i necessita...
Aquí és on ha d'entrar l'administració. És que està... Vaja, jo ho veig claríssim, no? Perquè, a més, hi ha molt habitatge... ja a totes les poblacions, no? Però aquí també, no? Tenim edificis ocupats, tenim pisos de Sareb, tenim habitatges que estan a fons, que estan a Luxemburg, de molt difícil accés. Si l'administració, o sigui, a més, en molts d'aquests habitatges, en alguns ho sé del cert, doncs hi ha embargaments de l'Ajuntament, d'Hisenda, perquè són empreses que en el seu moment van quebrar i tenen deutes amb les administracions. No? Si l'administració fes accions per intentar tenir aquests immobles dintre del seu parc municipal i l'objectiu fos tenir un parc municipal, no habitatge social durant 15 anys i després ja veurem si l'empresa que ho gestiona ens segueix ajudant o no, no? Sinó tenir un patrimoni que fos del poble i que es pogués anar invertint en mantenir-lo, en cobrar unes rentes i que la gent que no té aquesta entrada o la gent que no té la possibilitat pel motiu que sigui d'accedir en el lliure mercat, l'administració li pugui garantir, com diu la Constitució, que pot tenir un habitatge digne dintre les seves possibilitats i no ho ha de fer fora de la seva població. No? És que jo crec que al final tot està aquí. Si tenim la voluntat de tenir un pla d'habitatge en aquest país o no el tenim.
D'acord. A partir de la nova llei han canviat... I per la vostra percepció, com a oficina, han canviat, per una banda, el nombre de peticions, tant d'oferta de lloguer com de demanda de lloguer, com també d'oferta de compravenda, ja m'has comentat que de moment encara no, que aquest mercat encara no s'ha mogut, però sobretot en el tema del lloguer. S'ha mogut alguna cosa a partir d'això, a partir de la percepció de que aquí estan canviant coses i tant...
Sí, bueno, per un costat ha canviat que els propietaris que volien llogar s'han donat pressa a llogar abans que entrés en vigor. Pues,
Per assegurar-se un preu,
no? Uh-huh. I els que ja no els agrada això i han sortit del mercat, pues, al final ha provocat que hi hagi menys oferta també. Uh-huh. Per tant, hi ha molta més demanda perquè hi ha menys oferta. La demanda és la mateixa.
La demanda de lloguer es manté?
Sí, es manté.
Sí. O sigui, sempre hi ha gent necessitada, sempre hi ha gent que està buscant.
Sí.
I per tant, i clar, l'altra pregunta, la col·lateral d'aquí, els pisos a Sitges surten ràpid, no?
Sí, ràpid. El normal és que un pis a Sitges duri poc temps al mercat.
Duri poc temps, sí. Perquè en principi, com ja tanta demanda, sempre hi haurà algú disposat
a pagar el que se li demana i a llogar. Sí.
D'acord, independentment de la llei, això.
Fins ara, històricament, ha sigut així.
Així ha sigut així. Que hi hagi l'amenaça d'un canvi legislatiu proper pot generar un cert grau d'incertesa i també, diguem, remoure el mercat en aquest sentit?
Sí, clar. Al final, els mercats que es mouen amb diners el que volen és estabilitat.
Exacte, volen pau.
Llavors, quanta més incertesa li posis, més moviment generes, no? I la por... doncs no ajuda a que les coses vagin endavant, no?
Mm-hmm. Bueno, ja ho diuen, allò de que el camí a l'infern està solcat de bones intencions.
Doncs una mica, això podria ser un bon exemple de tenir bones intencions, no? Però crec que no és la primera llei que aquest govern fa amb bona intenció i no li acaba de sortir bé, no? A la pràctica. Jo crec que les bones intencions hi són, segur, però que... potser falta una mica de coneixement.
Anava a dir, no tenim la bola de vidre, però Preveu en Jaume que en els propers mesos hi haurà canvis o hi haurà esmenes, independentment de què surti aquest diumenge, però sobre això, per matisar els efectes perversos dels quals hem estat parlant?
És que...
No tenim la bola de vidre,
No, no,
això no,
no
és un pronòstic.
Sí, és que aquí jo crec que a Catalunya vivim en una dinàmica normalment política i social bastant diferenciada de la resta de l'Estat, no? Llavors, en el moment en què es treu una llei en un estat on de 17 autonomies només una s'hi vol acollir, doncs la veritat és que som nosaltres els que anem una miqueta contracorrent, que no vol dir que ho fem bé o malament, no? Però que sempre som els que anem trencant les dinàmiques dels nostres veïns o compatriotes, no? Llavors,
és curiós perquè ni les mateixes comunitats governades pel mateix color polític que ha aprovat la llei s'han acollit en aquesta possibilitat.
Ni les socialistes, ni les populars, i bueno, les comunitats forals tenen un altre funcionament.
Sí,
van
amb règim propi.
Sí, el tema de l'habitatge també fa anys que ho gestionen diferent i crec que d'una manera bastant més eficaç que nosaltres. Sí, és que al final és difícil, perquè si a Catalunya no hi ha hi hauria d'haver un canvi molt important de manera de veure les coses a l'hora de votar, perquè hi hagués un canvi de tendència, no? El que pot passar és que no s'apliqui la zona tensionada i ja està. I llavors això doncs pot portar calma, no? Però si la llei ja està en vigor i en algun moment es pot aplicar, doncs sempre hi haurà una mica d'incertesa i pot calmar les coses, però hi haurà gent que no se n'acabarà de fiar.
Torna'ns a recordar, què implica la zona tensionada?
La regulació de preus. Al final, bàsicament... És
sí, els preus ara mateix no són lliures o són lliures?
Avui els preus són lliures.
D'acord. O sigui,
jo tinc un pis, puc demanar el que em sembli oportú...
Encara que la llei estigui en vigor.
Són lliures, perquè no hi ha cap índex de referència que reguli i perquè no estem declarats com a zona tensionada a dia d'avui.
Correcte.
Que és el que donaria dret a que aquest índex pogués regular.
Si hi hagués un índex i no es declara zona tensionada, ens lligaríem amb l'índex?
No.
L'índex només tindrà realment funció si hi ha la declaració de zona tensionada.
Sí. De fet, a Catalunya tenim un índex que utilitzem a títol informatiu en els contractes de lloguer, però en cap cas és vinculant.
D'acord.
Per tant, els preus són els que un demana i l'altre està disposat a pagar.
Per tant, perquè ho sàpiguen els propietaris i perquè ho sàpiguen els llogaters, hi ha aquesta intenció, però això de moment és una intenció que marca la llei, que no s'ha aprovat, que no hi ha un termini ara mateix perquè entri en funcionament, sinó simplement una intenció, que quan es declari això com a zona tensionada, s'estableixi un índex i que aquest índex sigui el que marqui les actualitzacions dels preus dels lloguers.
Ah, això mateix.
Ara mateix l'únic que s'actualitza, evidentment, és l'IPC, que ha estat topat el 2% aquest any i el 3% el que ve, que això sí que va marcat per l'Estat per evitar doncs, pujades de preu abusives en base a un IPC desbocat com el que teníem fins ara.
Sí. Que ara l'IPC ja no està desbocat, però seguim... O sigui, que ara ens trobarem que l'IPC potser està al 2, però ens poden actualitzar fins al 3. No? Però, bueno. Però sí, està clar, o sigui, la llei està aprovada i les comunitats autònomes poden demanar acollir-se com a zones sancionades, llavors es fa una sol·licitud, el Ministeri ho ha d'aprovar i fins que el Ministeri no ho aprova això no pot entrar en vigor. No?
D'acord.
Per tant, estem en aquesta situació. A Catalunya ho hem demanat, però com que no se'ns ha concedit, no entra en vigor.
I mentre això no es concedeixi, no s'estableix aquest topall.
No, estem en un mercat lliure d'oferta i demanda.
D'acord. Per tant, això seria gairebé el més important. Com començar en la conversa? Com ens afecta la llei de l'habitatge? La llei de l'habitatge, bàsicament, ens afecta per la part estatal, em deies, per la qüestió del pagament de les immobiliàries.
Del pagament dels honoraris i després pues, bueno, que queda com molt més explícit tots els drets que tenim com a ciutadans al respecte. No?
Correcte, això queda clar. I després la part que encara no ens afecta perquè està subjecta a una aprovació que ja veurem si s'acaba produint és la part de les zones tensionades. Unes zones tensionades que en el seu dia ja va aprovar la Generalitat, però que van ser recorregudes i finalment anul·lades pel Tribunal Constitucional per invasió de competències de la Generalitat sobre l'Estat. I ara, que potser estaríem al revés, Ja veurem.
Ja veurem.
Ja veurem. Ja veurem. Ostres.
Sí, sí.
És a dir, hem aclarit alguna cosa? Pensaran vostès, Ricky Garbuix.
Doncs sí, és, bueno,
és el que us deveu trobar cada dia, no? Allà.
Malauradament, sí, la veritat que en els últims anys tenim unes legislacions que ens ho fan tot bastant difícil, perquè primer que no hi ha consens amb els actors, no es fa una llei i no es demana opinió al Col·legi d'Apis, no es demana opinió al Sindicat de Llogaters, no es demana opinió a la gent que mou els sectors, no? Llavors pues, es legisla com, pues, així, amb bona voluntat, però amb poc resultat, no? Poca eficàcia.
I és allò dels efectes perversos que hem comentat. Clar. La bona voluntat a vegades no està...
No n'hi ha prou perquè les coses siguin millors.
I per tant, i l'exemple més clar és el que ens comentava en Jaume, que al final, d'entrada, el primer efecte pervers ha estat aquest increment de preus, doncs perquè la gent, per si les mosques entra en vigor aquesta zona tensionada, doncs assegurar-se una posició de sortida més alta que li permeti una actualització també més adient en el futur. Doncs estaríem aquí, Jaume.
Estem aquí. De moment, el que ha canviat no és el que esperàvem.
No és el que esperàvem, eh? Com la cosa és complexa, com la cosa és complexa, és possible que en el futur relativament proper hi hagi més canvis, doncs ens emplacem a que actualitzarem aquesta informació en el futur amb en Jaume Domingo des de Living Sitges perquè els expliqui. Ho han entès? Hem intentat ser una miqueta didàctics, més enllà de que, clar, hi ha sempre ha d'haver un punt de crítica en el sentit que, clar, si això ha ocasionat un increment de preus quan el que es pretenia era l'efecte contrari, doncs clar, també s'ha de acabar explicant. Quan es va aprovar la llei ja ho van dir, més d'un.
Sí, de fet, és que, vaja, al final és el que diem, no? Quan generes incertesa i por en un mercat, passen coses que bueno, que normalment no són les que ens agradarien, no? Ho hem vist en bolsa, ho hem vist en banca, ho hem vist en molts sectors, i ara estem veient-ho en sectors
en habitatge.
D'habitatge, però en particulars, no? Vull dir, aquí la majoria de gent és particular, aquí no hi ha empreses, no hi ha...
Clar, no hem entrat, amb els grans tenidors...
Ja, i ja és un altre món, no? Però...
Sí, 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 sí. Estem parlant de...
Parlant de particulars, del Josep, de la Pepeta, dels que coneixem tots.
D'acord, que sí, sí. També es veuen afectats per aquesta nova regulació que marca la llei d'habitatge i que encara pot marcar més si finalment s'aprova la qüestió de les zones tensionades que ha demanat la Generalitat. Jaume Domingo, moltíssimes gràcies per aquestes explicacions.
Entenem
sobre un tema complex, però que en el fons afecta molta gent, afecta propietaris i afecta llogaters, i que com a mínim doncs, puguin tenir idea de per on van els trets, uns trets sobre els quals no podem donar llum, diguem, a gaires mesos vista, perquè és possible que encara en el futur es sotmetin a canvis.
Possiblement. Diumenge, depèn del que passi, doncs veurem
doncs, si podem, això... Podem tenir una idea cap a on anirà.
Si això agafa més força o segurament es quedi frenat en un calaix. Ja veurem.
Doncs Jaume Domingo, repetim, des de Living Sitges, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I fins aviat.
Fins aviat.